Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és, com no, Volta de Full. And our bruises are come, but we will never fall. I passa molt de pressa el temps. Hem arribat a l'Equador del mes de novembre i al penúltim mes de l'any. Així que comencem amb els refranys del mes en què ens trobem. Que ens trobem ja, tal com he dit, l'Equador del mes de novembre. I això, a Catalunya, és sinònim ja de fred. I és que les baixes temperatures ja es fan albirar l'arribada de l'hivern, tot i que encara ens queden dies de tardor pel davant. I com passa amb cada mes de l'any, el refrany popular català fa referència a aquest moment de l'any des de diferents perspectives. I repassarem ara algunes dites populars més conegudes del mes de novembre. Dites relacionades amb el fred i el temps de la tardor són: a primers de novembre el teu foc ja pots encendre. Darrere del mes nuvolós ve el gener polsós. Novembre acabat, hivern començat. De novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar. Sol pel novembre i abril plujós, estiu calorós. Després hi ha les dites relacionades amb els dies curts, com per exemple, per Sant Andreu, llarga nit i dia breu. Per Sant Andreu i Santa Ria, fa més nit que dia. Dites relacionades amb el camp. El vent de Sant Andreu s'emporta l'oli d'arreu. Els arbres de pinyol pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol. L'olivera plantada per Sant Martí és la que fa l'oli més fi. Novembre acabat, que no sembri qui no ha sembrat. Si pel novembre trona, la collita serà bona. Novembre humit et farà ric. I ara anem a les dites relacionades amb el santoral, que diu: Sant Martí porta l'hivern. Per Santa Caterina, del bon blat, fes la farina. Per Sant Andreu, pluja, neu o fred molt greu. Si vols casa sense fi, talla la fusta per Sant Martí. Per Santa Cecília, du la neu a la faldilla. Per Sant Martí, la neu al pi. Per Sant Andreu, per tot arreu. I per Sant Sadurní, la neu pel camí. I per Sant Andreu, per tot arreu. Va. Dit tot això, totes aquestes dites, que n'hi ha algunes de conegudes, algunes altres no tant, però sempre més o menys són les mateixes de les dites populars catalanes, no? I ara anem a parlar de les addiccions. Perquè les conductes addictives a causa de l'alcohol, de les drogues, del joc, del sexe, internet, etc., són un greu problema que no només afecta qui les pateix, sinó també al seu entorn més pròxim. De fet, amb freqüència, són els familiars i amics els primers a adonar-se que alguna cosa no va bé, mentre que l'addicte sol ser incapaç de reconèixer que té un problema. El suport i comprensió de la família i l'entorn més pròxim són fonamentals per animar-lo a demanar ajuda i a seguir un tractament. No obstant això, molts addictes se senten aïllats, marginats i fins i tot abandonats per part dels seus familiars i amics, la qual cosa dificulta molt que puguin prendre la decisió de buscar ajuda. I és que conviure amb una persona amb problemes d'addicció no és fàcil, i a vegades no se sap com ajudar-lo i persuadir-lo perquè prengui la decisió d'abordar la seva malaltia. La família juga un paper fonamental en el procés d'addicció, recuperació de la persona addicta. Igual que en altres malalties, els familiars de persones amb addiccions es troben davant un problema que no saben com abordar
i fins i tot pot ser que no aconsegueixin comprendre, sobretot, per què volen ajudar una persona a curar-se d'una malaltia que ni tan sols reconeix tenir. L'estigma de les addiccions ha posicionat aquest tema en la societat com una qüestió tabú, fent que milers de persones i les seves famílies pateixin aquesta malaltia en silenci. Qui necessita informació l'haurà de buscar, perquè no serà normal trobar-la en una conversa rutinària. Tot aquest programa apunta al fet que les famílies no només necessiten assessorament i informació, sinó que tenen un paper fonamental en la recuperació dels seus familiars addictes, ja que formen part directa del tractament, i així ho demostren diversos estudis científics. Els pacients d'addiccions normalment sofreixen canvis de comportaments i una desestabilitat emocional que només el seu propi autocontrol, la família i els professionals poden ajudar a solucionar. Per a les famílies, tenir una persona amb problemes d'addicció a prop també pot suposar un canvi transcendental a causa de la pressió, a la qual estan sotmeses per voler una recuperació immediata dels seus éssers estimats. Senten la necessitat d'ajudar, de participar i en moltes ocasions senten que fracassen. Per aquest motiu, és necessari que la família sigui plenament conscient del problema que pateix l'addicte, s'informi i demani ajuda. El seu suport incondicional i paciència seran decisius per a la recuperació del pacient i de l'harmonia familiar. Segons els experts, un dels principals mecanismes de defensa d'un addicte és la negació, que apareix per voler minimitzar la situació i voler comparar-se amb uns altres que estan pitjor. Fins i tot, a vegades, arriben a dubtar que de debò existeix el problema. Llavors, molts dels familiars que viuen amb l'addicte desenvolupen aquests mateixos símptomes per la ignorància que tenen d'aquesta problemàtica i reaccionen al comportament de l'addicte com si es tractés d'una persona normal i sana. Aquí és on radica el problema i per això serà molt important que els coneguts del pacient puguin encarar i enfrontar-se al tema, parlant sense negar el problema, informant-se i demanant ajuda. Mai s'ha de jutjar el pacient, sinó intentar ajudar-los. Algunes primeres recomanacions per a quan se sospiti de que un familiar o amic amb una addicció és parlar-li obertament del problema i escoltar-lo sense jutjar-lo, encara que no comprenguis o comparteixis les raons amb les quals pretén explicar la seva addicció. Mostra-li la teva preocupació sobre com s'està comportant i l'impacte que l'addicció està tenint o pot tenir en ell i en el seu entorn. Explica-li que té una malaltia i que necessita ajuda professional. Ofereix-te acompanyar-lo perquè se senti protegit. No et frustris si rebutja els teus suggeriments i recomanacions per a buscar ajuda professional. Insisteix sobre aquesta idea cada vegada que puguis i recordar-li que estaràs al seu costat sempre que et necessiti. Mai s'ha de favorir l'addicte donant-li diners, mentint per ell, encobrir-lo, etc. Afavorir a una persona addicta és perjudicial per a tu, per a ell i per a les seves altres relacions. Cal evitar el desencadenant de l'addicció, per exemple, no beure alcohol en la seva presència, ni visitar llocs on hi hagi alcohol. Brindar suport a un addicte pot ser difícil i frustrant. Hi ha moments en què pots estar enutjant amb ell. Intenta expressar els teus sentiments d'una manera calmada i directa. Evita aixecar la veu, amenaçar-lo o jutjar-lo. Parla amb ell sobre les seves preocupacions i la seva salut. Enfoca't en el futur, no en el passat. Si coneixes altres persones que han passat per aquesta situació, parla amb elles. Pot servir-te de suport gràcies a l'empatia que produeix el fet d'haver viscut situacions familiars. I sobretot, amb el consentiment de la persona addicta, demana ajuda per a ell i per a tu al vostre metge de capçalera, el qual us indicarà el millor camí a seguir, normalment dirigir-vos a un professional especialitzat en addiccions, el qual tindrà en compte les circumstàncies específiques que travessa el teu familiar o amic i et suggerirà el millor enfocament i t'orientarà sobre el tipus de tractament i pla de seguiment que probablement funcionarà millor. Per aquí us refereixo un autotest per a detectar símptomes d'addicció a internet i als videojocs, tan de moda ara amb el jovent i no tan jovent. Si tens alguna sospita d'addicció, fes aquest test, vale? Amagues a vegades el teu comportament respecte a internet o als videojocs? Et sembla que jugues a videojocs o estàs connectat a internet més temps del que voldries? Has fingit estar malalt, has arribat tard a la feina o t'has saltat les classes per a continuar jugant o per haver estat connectat o jugant fins molt tard la nit anterior? Et dediques a jugar o navegar per internet quan et trobes malament emocionalment? Et prives d'hores de dormir per jugar o navegar per internet a les nits? Interfereix la teva addicció pels videojocs o per internet amb la teva vida social, familiar o laboral? Et trobes malament psicològicament si redueixes o evites les activitats en línia o els videojocs? Has tractat sense èxit de reduir la quantitat de temps que dediques a jugar o navegar per internet? Bé, aquestes són preguntes per l'addicció d'avui en dia, addicció o no addicció, no? Gent que treballa, però sí que enganxa, no? Ara us llegiré unes preguntes també d'autotest per detectar símptomes sobre l'addicció a l'alcohol. Vols deixar reduir el consum d'alcohol, però no pots? Beus més quantitat d'alcohol o més sovint del que voldries? Passes molt de temps bevent o recuperant-te dels efectes de l'alcohol? Sents a vegades una ànsia extrema per beure alcohol? La beguda o la ressaca com a conseqüència està interferint en la teva feina, la teva vida familiar o els teus estudis? Continues bevent encara que això et causi problemes en el teu entorn social? No deixes de beure ni tan sols si d'aquesta manera et posis a tu mateix o a tercers en perill? Continues bevent encara que saps que tens un problema físic o psicològic que pot haver-te causat l'alcohol o haver empitjorat pel teu consum? Necessites beure cada vegada més alcohol per aconseguir l'efecte que cerques? Estàs desenvolupant símptomes d'abstinència, com per exemple problemes de son, tremolors, inquietud, nàusees, sudoració, taquicàrdia o convulsions? Bé, tot això són símptomes d'altres problemes d'addicció, com pot ser també el joc, com pot ser també les compres compulsives. Tot aquest és com problemes de que estem parlant d'addiccions, sempre s'han considerat una cosa com a més o menys de la societat o normal, però la gent que els pateix i el seu entorn no s'ha de buscar una solució amb aquests problemes. O sigui, solucions a professionals i llavors ells us podran ajudar. Bé, i ara passem el full, no? Passem el full i el novembre és una època en què ja ve de gust, passem els fogons, ja ve de gust passar una estona davant dels fogons. Fa fred, l'escalfor i l'olor de les olles es converteix en una cosa agradable. A les portes de la temporada de Nadal, el novembre és un mes ideal per tancar-se a la cuina i gaudir preparant tant plats tradicionals com innovant amb els aliments. A més, tenim encara els productes de temporada de tardor, com la carbassa, les castanyes, els moniatos, els bolets, i comencem a entrar els aliments propis de l'hivern. Doncs anem a veure propostes innovadores que faran valorar la imaginació a la cuina provocant un esclat de sabors a les nostres llengües. I aquí tinc una recepta de moniatos farcits de botifarra blanca, poma i nous. Els moniatos són uns tubercles ataronjats que ens donen més opcions a la cuina del que en un principi pensàvem. Germans dolços de la patata i, en molts casos, aliments substitutoris. De fet, els moniatos són cada vegada més utilitzats per a innovar i crear noves receptes, tant dolces com salades. I ara, per la recepta d'aquests moniatos farcits, necessitarem 4 moniatos, una botifarra blanca, una poma, suc de llimona, un grapat de nous pelades i formatge ratllat. I com ho preparem? Escalfem el forn a 210 graus, netejar els moniatos, embolicar-los amb un paper d'alumini i coure'ls sobre una hora, hora i mitja i deixar-los refredar. Quan estan freds, els tallem per la meitat i fem uns forats amb una cullereta i reservem la polpa. Separem la tripa de la botifarra i tallar-la a rodanxes. Pelar la poma i tallar-la a dauets petits. I ho reservem en un recipient amb aigua i un raget de llimona perquè no es faci negra la poma. Escalfem amb una paella antiadherent a foc baix i posarem la carn de la botifarra. Quan es desfagi el greix, retirar-la del foc i posar-hi els daus de poma i les nous. Ho barregem tot i afegim la polpa amb la polpa que havíem reservat. Farcir els moniatos i posar-los en una safata del forn amb un full de paper antiadherent. Els cobrim amb formatge ratllat i gratinem a 180 graus durant uns 10 minuts. Què us ha semblat? Sembla bona, no? S'ha de provar això, no? I donem un altre tronxos amb tronxos de bleda gratinats. És una bona opció si el que es vol és consumir verdures d'una manera divertida i diferent. Les bledes són verdures de temporada, segurament ho haureu apreciat als mercats, però són un aliment molt sa i recomanat. I què fem? Agafem 2 menats de bledes, de tronc ample, una ceba gran, un pebrot vermell, 2 grans d'all, un grapat d'ametlla crua, 2 cullerades de tomàquet, oli d'oliva, aigua, sal i formatge parmesà ratllat. Com ho preparem, això? Doncs netegem les bledes i ens separem la part verda de les fulles. Tallem els tronxos a mida regular, els pelem i els bullim amb aigua i sal. Els escorreguem i els posem en una safata de forn. Piquem la ceba i el pebrot, ho salem i ho sofregim en una paella amb oli abundant. Quan la ceba sigui transparent, afegim una mica més d'oli, les ametlles, l'all i el tomàquet. I ho deixem fregir a foc suau, vigilant que no es torri l'all. Un cop cuit, ho aboquem en un bol i el triturem amb la batedora, afegint-hi aigua poquet a poquet. Aboquem la salsa sobre els tronxos de bleda i ho deixem gratinar amb una mica de formatge ratllat per sobre. I bon profit! Tornem a passar el full i anem al racó de la poesia, que no pot faltar. I aquí ens en diré una que es titula La barca i és de Rosa Maria Arrazola. I diu així: la llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altre. És la tecla del portàtil que prem l'altre. És el mòbil de l'altre. Els ulls dels altres. El cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que llibertat és a la mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. Llibertat és una barca que t'espera al port de mar i és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir a qui estimar. Llibertat és dir la teva, romandre en aquesta gleba on tu hi sents la llibertat. Lliure és haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas. Està, pues, dedicat a la dona, no? com no pot faltar, doncs, un altre poema. Aquest poema és de Joan Maragall. I és després de la tempesta. Quan s'esqueixen els núvols sobre el cel, la ciutat surt rient de la tempesta, regalant d'aigua lluminosa arreu, remorejant de nou en sons de festa. Recomença el remor de la ciutat i en el nostre i en el rostre dels homes l'alegria. Els núvols sobre el cel s'han esqueixat, la tenebrosa nit torna a ser dia. Cadascú alça els ulls perquè s'hi troba la gran blavor del cel, tan oblidada. Beneïda, si és, tempesta passada, perquè fas alçar els ulls a la llum nova. I ara un altre del Joan Maragall, que és Cant de novembre, i diu així. El vermell dels arbres encès per la posta dels sols hivernals delita i penetra, lo mateix que aquells vers primaverals. Germans, alcem els cors, que tot és vell, el verd i el vermell. Alcem els cors cantant la vida entera, amb els brots i amb les fulles que se'n van. Gosem el dia sense mirar endarrere, sense pensar en els dies que vindran. Goza el moment que et convida i correràs alegre a tot combat. Un dia de vida és vida. Goza el moment que t'ha sigut donat. No t'entristeixis, doncs, els funerals novembres, ni planyis mort lo que ha tingut ple ser. De planyer és el donzell que ageu sos membres, ans d'haver-los cansat en el plaer. Bé, i ara que parlem de la tardor, tanta tardor, cal energia extra per a la tardor, perquè els canvis d'estació comporten en moltes ocasions canvis en el nostre estat d'ànim. L'arribada de la tardor, amb els dies més curts i les temperatures més baixes, ens obliga a una readaptació de tot l'organisme, el qual, després de les vacances, ha de recuperar un ritme que requereix més energia. Si tots aquests factors s'uneixen a una dieta restrictiva, amb la qual segurament no recobrir totes les necessitats de vitamines i minerals, és possible que ens convingui prendre un suplement. No obstant això, aquests suplements mai no han de ser substituïts de una dieta sana, ordenada i equilibrada, que és la base d'una bona salut i del benestar tant físic com mental. I és que especialment important per mantenir la nostra energia en nivells alts en aquesta època de l'any. Què podem considerar una dieta sana? Una dieta sana ha de comptar amb productes com les llegums, els cereals, la carn, el peix, els ous, els làctics, les verdures i les fruites, dels quals obtenim de forma natural els minerals, les vitamines, les proteïnes i tot el que el nostre organisme necessita per a un bon funcionament a ple de rendiment. Cal prendre suplements dietètics? Amb una bona alimentació, els suplements dietètics no seran necessaris, tret que hi hagi una deficient de vitamines i minerals. Possiblement, si ingerim pocs làctics, necessitarem un suplement de calci. Si el consum de carn o de peix és escàs, necessitarem un mineral com el ferro. Si no consumim fruita, necessitarem vitamina C. I si són fumadors, les necessitats de vitamina C seran més grans. I en cas d'embaràs, cal un suplement d'àcid fòlic. Aquests són uns petits exemples del que les vitamines i minerals poden fer per la salut de les persones. Si calen suplements, generalment, i llevat de prescripció mèdica, és preferible consumir un multivitamínic que no pas preparats que continguin dosis elevades d'una sola vitamina o mineral, ja que l'excés de l'una o l'altra podria ser més perjudicial que beneficiós i tampoc ens permetria aconseguir l'objectiu desitjat. Consulteu sempre amb un professional de la salut. El vostre farmacèutic o us podrà aconsellar també sobre aquests complements, així com sobre uns bons hàbits alimentaris. És a dir, El que cal tenir en compte a l'hora de pensar en una dieta bona i energitzant és que sigui variada, moderada, equilibrada i agradable. I consells, generalment llevat de prescripció mèdica, és preferible consumir un multivitamínic que no pas preparats que continguin dosis elevades d'una sola vitamina, com he dit abans. I aquest suplement, aquests suplements mai no han de ser el substitut d'una dieta equilibrada. Altre, és una espècie de poema que també parla de tard. Avui estic molt de tardor jo, perquè ja mos ha vingut així com a de sobte, no? Ens han vingut la pluja, mos ha vingut ara més fred, anàvem tots així a cos de camisa, i ara de repen les jaquetes. Vull dir, clar, llavors què passa? Que els refredats van de a libre albedrío, no?, que diem. I així que torno a dir un altre relat de sobre la tardor. Què diu? La tardor no té traves. Les fulles cauran. Les ratxes inclements, càstig divinament natural, tallen amb acer fred el meu cos nu. Escorxen sense pietat el meu tacte, potser per enveja. Les pessigolles cauran. L'estival ocre fa molenc. Només és per arrobar lluentor als teus ulls. Només és per amastegar un tros de cadascun de nosaltres. Només espera deglutir la nostra ànima i deixar-nos incompletes. Els cromatismes marrons cauran. Tu i jo caurem. Les nostres ànimes incompletes cauran. La nostra envejada pell caurà. Les fulles cauran. Tan sols quedarà la tardor. Bé, i ara, frases. Jo sempre busco frases així boniques, que donguin que pensar. I aquí n'he trobat unes quantes frases motivadores per anar passant el nostre dia a dia el més gratament possible, no? I n'hi ha diverses de persones, doncs, famoses. N'hi ha una del Raimon Samsó que diu: si fas una tasca amb amor, qualsevol que sigui, aquesta deixarà de convertir-se en una càrrega per a ser una benedicció. Perquè demanar al cel el que està en les nostres pròpies mans. Aquesta és de William Shakespeare. Educació és el que queda després d'oblidar el que s'ha après a l'escola. Una d'Albert Einstein. L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. Aquesta és de Nelson Mandela. Pensa, creu, somia i atreveix-te. Una del Walt Disney. La felicitat esdevé quan allò que tu penses, dius i fas estan en harmonia. Aquesta és de Gandhi. En un moment prens una decisió que t'obliga a prendre'n una altra i en la suma obtens aquests resultats. Aquest és de Josep Guardiola. No existeixen més que dues regles per escriure: tindre alguna cosa que dir i dir-la. D'Oscar Wilde. No hi ha al món pitjor fallida que la de l'home que ha perdut l'entusiasme. Decideix ara mateix ser feliç, perquè la felicitat és una adquisició. L'única manera d'educar és donant un exemple. De vegades, un exemple és espantós. Aquest és d'Albert Einstein. Si ja saps el que has de fer i no ho fas, llavors estàs pitjor que abans. De Confuci. Ensenyar els nens a comptar és bo, però ensenyar el que realment compta és millor. Millorar és canviar. Ser perfecte és canviar sovint. Una de Winston Churchill. Un Un home lliure és aquell que, tenint força i talent per fer una cosa, no troba traves a la seva voluntat. Ensenyar a qui no té curiositat per aprendre és sembrar un camp sense llaurar-lo. Cal no confondre mai el coneixement amb la saviesa. El primer ens serveix per guanyar-nos la vida. La saviesa ens ajuda a viure. Qui només busca l'aplaudiment dels altres posa la seva felicitat en mans alienes. I l'èxit té molts pares, però el fracàs és orfe. I deixa ja de concentrar-te en el que no tens i pren estima per tot allò que tu ets i tot el que tens.
As the story goes, hooray, hooray, I'm your silver lining. Hooray.
I bé, i tot això, dona, són frases boniques que donen molt de què pensar, de gent que, i bueno, gent sàvia, no? Gent sàvia, a mi no se m'ocorregen totes aquestes coses. Doncs bé, doncs fins aquí, oi, m'ha passat el temps ràpid. Sí, avui hi ha hagut com una... Si ho puc dir, no, Manel? Hi ha hagut com un entrebanc. Estàvem tancats un dins de la ràdio i l'altre fora, però al final, mira, ha pogut sortir. Són coses que passen del nostre dia a dia i ens ho prenem, doncs, amb bon humor. Olin, que la vida, doncs, és això. Te l'has de prendre amb lo millor que puguem, no? Doncs bé, això ha estat tot per avui. Tan sols em resta recordar-vos que aquesta programació podré escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda, com també ens podeu seguir per la nostra web, la web de la ràdio, que és www.radiofalset.cat. I a la Raquel Ràdio tenim telèfons, que us recordo, que són el 977-830044, 977-830044 i el 977-83-1135. Agrair, com no, que us avui molt agraït al Manel, que ha estat al control perquè tot això funcioni. I també moltes gràcies a tots vosaltres que ens escolteu. Fins al mes que ve, recordeu que hi haurà la fira aquest mes, Sant Andreu, així que us desitjo que s'ho passeu una molt bona fira. I ens retrobem el mes que ve, si Déu vol. Adeu-siau.